La grip nova va de baixa a Catalunya i sembla que, segons el Departament de Salut, ja hem superat el primer brot epidèmic. Tot i això, les autoritats sanitàries alerten que encara no se sap si n'hi pot haver un segon durant aquests primers mesos de l'any. Però aquestes hipòtesis queden petites al costat de la tesi que sosté el nostre convidat, doctor en Medicina, investigador de primera línia en el camp de la biomedicina, que ha treballat al centre Mount Sinai de Nova York i que ara segueix investigant des del seu laboratori al Regne Unit. Un científic nascut a Blanes, que és un clar exemple d'allò que anomenem fuga de cervells. Senyor Salvador Massí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Després de publicar Immortals, Sants i Perfectes, vostè acaba de treure un nou llibre, Les grans epidèmies modernes, editat per La Campana en català i Destino en castellà, i la tesi de la qual parlàvem seria aquesta: la gripa només és una petita prova davant la gran pandèmia que arribarà aquest segle. Que és vostè un tremendista?
Espero que no. Arribarà, jo diria més aviat que pot arribar. Jo crec que tota aquesta pandèmia, o inclús la que va haver-hi abans, la de la grip aviar, sí, han sigut exemples de què pot passar, fins a quin punt podem estar a mercè d'un virus com el de la grip i com hem de reaccionar. Ha sigut, jo m'ho prendria com una mica com una prova. Com som capaços de reaccionar a la humanitat davant una infecció, una epidèmia que pot globalitzar-se ràpidament, com hem vist en aquest cas. I per sort aquesta ha sigut lleu, això és fantàstic.
Però... Home, el que sembla que s'hagi globalitzat en aquest cas ha sigut el discurs de la por, l'amplificació dels mitjans i, sobretot, la fortuna d'uns quants laboratoris.
Sí, és clar. A veure, és una, això, al cap i a la fi, la fortuna que les companyies farmacèutiques facin diners és un efecte secundari d'això. I, és, evidentment, les companyies van a fer diners, això no és innegable. No
la gent amb molt mala intenció, segur i sense cap coneixement, diuen que potser ells han generat aquest discurs.
No, no feia falta, jo crec que la por hi era. Els experts mateixos ho deien, aquesta pandèmia pot ser greu, no fa falta que tu tinguin les farmacèutiques, és que, i és cert, com va començar no sabien cap on tiraria. Per tant, una mica jo crec que l'obligació dels governs i de les autoritats era preparar-se pel pitjor, i que és el que han fet. Evidentment, això fa que les companyies s'enriqueixin degut a això, i és una cosa fins a cert punt inevitable. Però tampoc hem de pensar que sense les farmacèutiques no podríem fer mai front a una pandèmia. Pensem que en un moment donat els governs van començar a demanar dosis de vacunes i les farmacèutiques van haver de començar a produir-ne moltes més de les que produïen. I això només pot ser, doncs, pel fet que aquesta gent en treu un benefici. El fet de que elles treguin diners de les vacunes ens permet, pues, que si ens hi demanem més en puguin produir més. Això és una cosa que un govern per si sol no pot fer.
Vostè, de tota manera, en el llibre entra a parlar doncs, de les farmacèutiques o, per exemple, dels antibiòtics. Què passa amb els antibiòtics? Uh-huh. D'aquí un temps, segurament, ja tots ens estem immunitzant molt aquest tipus de medicaments, no?
El que passa és això, que els antibiòtics, les bacteris van creant resistències i si vedem, arribarem a un punt que tots els antibiòtics que tenim no seran útils. Els antibiòtics s'han de seguir investigant, generant més, i el problema és que les farmacèutiques potser últimament no han invertit prou diners en això, i una mica aquí està el paper dels governs per dir un toc d'atenció i dir, escolta, necessitem seguir investigant en generar nous antibiòtics, si no tindrem problemes greus aviat.
Part del problema és culpa nostra, és a dir, n'hem abusat massa?
Sí. Culpa de tots, dels metges per receptar antibiòtics quan no s'han de receptar, per receptar els més potents quan en un de més lleu podríem passar, i els pacients a nosaltres mateixos, perquè moltes vegades ni tan sols acabem els tractaments amb antibiòtics. Els antibiòtics s'han de prendre durant un temps mínim, que diu el que et recomanen, i moltes vegades, com que ens comencem a trobar bé ja a la meitat del tractament, ho deixem estar.
Això és com tenir un telèfon a mig carregar i aleshores el que t'estàs carregant és la bateria, o estàs Exacte. Fent que tingui molta menys durada, no?
Exacte, per culpa d'aquesta combinació de coses, de que primera que els bacteris són llestos i van sempre evolucionant i creen resistència, i per aquesta manca una mica de precaució, estem arribant a un punt de que estan apareixent, ja ho hem sentit moltes vegades, aquests bacteris que apareixen en els hospitals, que es mengen a la carn de la gent, i que no els podem parar perquè no tenim antibiòtics per frenar-los.
Aquest segle serà un segle de bacteris o de virus?
És una bona pregunta, jo crec que els dos. Els virus, sempre van apareixent nous virus, ho hem vist amb el de la grip, és un virus relativament nou, i al cap del segle XX hem estat veient com ha aparegut virus com el de la sida. El virus de la sida és un virus modern, i o l'èbola no l'havíem vist abans de la segona meitat del segle XX. En seguirem veient, en veurem més, i veurem nous bacteris, nous virus.
D'on surten?
De la naturalesa, evolucionant. Per exemple, molts surten d'animals, la grip porcina, la grip aviar, tenen origen en animals, la sida, el virus de la sida ve dels micos. Estan aquí, són els virus van apareixent a partir del que dèiem, d'aquesta gran capacitat que tenen d'evolucionar, d'anar mutant, anar canviant, anar a fer-se cada cop millor. I bueno, espanta una mica quan ho dius així, però és cert, tenen aquesta gran habilitat, doncs, per sobreviure, fer-se cada vegada millors, i nosaltres, doncs, intentar aturar-los com podem.
Davant de què som més febles?
Jo crec que els virus. Els bacteris fins a cert punt tenim bons antibiòtics, com dèiem. No. Com més, no ens hem de refiar massa, perquè...
I cal seguir investigant.
Cal seguir, vostè, perquè les resistències són un gran problema. La tuberculosi, per exemple, que és una malaltia que té un tractament molt bo, el gran problema és que estem veient ara un ressorgiment de tuberculosi i una aparició d'aquests bacteris resistents als fàrmacs que tenim. Això és terrible, perquè podríem tornar a morir de tuberculosi com moríem al segle XIX o abans, simplement pel fet de que no tenim fàrmacs bons. Però el problema segueix sent, jo crec, més els virus. Els virus són més difícils de controlar. Els antivirals que tenim no són ni molt menys tan efectius com els antibiòtics. I, com hem vist amb el cas de la grip, apareixen virus nous com menys t'ho esperes i tenen aquesta gran facilitat de globalitzar-se, d'estendre's per tot el món. I no tenim, fins a cert punt, coses que poden controlar, com vacunes, com antivirals, però ni molt menys és perfecte les armes que tenim.
La grip, com a grip, existirà sempre? Perquè semblava que és una malaltia... que l'home podria guanyar, no?
És molt fort, perquè quan tu mires les xifres de morts per grip cada any, hi ha mig milió de morts a l'any de grip, i això no surt a primera plana, ni molt menys. En aquesta pandèmia n'hi ha hagut només uns quants milers i ha estat per tot arreu. La grip sempre hi és, sempre hi ha sigut, sempre hi serà. Va sortint cada any, tenim un nou brot de grip. És un virus que és impossible de frenar, perquè sempre està evolucionant, i quan arriba el virus nou de l'any no tenim immunitat contra aquest virus, hem de generar noves vacunes, a més, doncs la grip és un problema que ens acompanya des de fa milers d'anys, i no crec jo que trobem una manera de eliminar-lo.
Hi ha qui, quan no troba respostes, ho posa tot en el sac de la teoria de la conspiració. Clar. Vostè quina credibilitat li dona?
Home, és el més fàcil creure que els virus se'ls inventen els laboratoris o que tot és un complot de les farmacèutiques. És bastant més complex que això. A veure, per exemple, que en la classe del virus del SIDA, la primera cosa que va passar és que van dir que era un virus que s'havien fabricat els americans. I el primer que van passar, que els biòlegs americans van sortir i van dir, escolti, ja m'agradaria saber fer un virus així de terrible. Teories conspiratòries n'hi ha hagut sempre, però jo crec que la naturalesa és molt més sàvia, molt més hàbil que nosaltres a l'hora de crear nous virus, noves pandèmies, noves epidèmies, i que no cal buscar explicacions allà on no n'hi ha.
El virus de la sida ha estat una epidèmia gravíssima durant molt, molt de temps. Sembla que li hem guanyat una mica la partida, o l'hem aconseguit frenar. Sobretot al primer món, no?
L'hem guanyat fins a cert punt la partida, és cert, i li hem perdut el respecte, i això és un perill, perquè hem de recordar que la sida no es cura. Hem aconseguit uns fàrmacs molt bons que permeten mantenir el virus quiet i callat, però són uns fàrmacs que miren amb un cost implicat aquí, a part de que són cars, molt cars, tenen uns efectes secundaris importants i no tothom respon bé a aquests fàrmacs. I el gran problema és que, per exemple, pel seu cost, sobretot, no es poden aplicar als països que més ho necessiten, com pugui ser l'Àfrica, que no tenen diners per pagar-s'ho. Llavors, la sida segueix sent un problema de salut molt important. El fet que haguem baixat les defenses fa, doncs, que Espanya sigui, per exemple, un dels principals exportadors de sida, que la gent ve aquí de vacances i es contagia i torna a casa seva amb el sida. Això és un problema bastant, bastant greu, i que té una solució molt senzilla. A més, que això és el més important, és que només vigilant, només fent prevenció, només usant preservatius, per exemple, podem evitar molts, molts problemes.
Quin és el risc principal que vostè veu ara mateix a l'horitzó? Mèdicament,
Jo el risc, crec, i veient tot en aquesta pandèmia, el risc és la manca de comunicació entre científics i entre polítics i la gent. Jo crec que si ens trobem una nova pandèmia d'aquí uns anys, unes dècades inclús, el que sigui, que és la causa un virus de la grip o del que sigui, que és més agressiu que aquest que hem vist ara, si ens tornem a trobar en un cas en què hi ha aquesta desconfiança, generem aquesta gran desconfiança en el públic, i la gent no entén, doncs, que les vacunes o els antivirals o el que sigui són necessaris per frenar la pandèmia, ens podem trobar realment amb una amplificació del problema molt, molt greu. Hi ha virus molt nocius al planeta, virus com el d'Ebola mateix, que és molt, molt agressiu, virus com el de la grip aviar, que estan aquí, que poden ser molt perillosos, i que jo crec que tenim armes per controlar-lo, si més no, o respondre davant unes infeccions així, però hem de ser capaços de fer-ho, hem de ser capaços de coordinar-ho i fer-ho tots d'una forma raonable i ben feta.
Perquè vostè diu que no hi ha coordinació, que passa que aquí cada laboratori tira per la seva banda, que això s'està convertint més en un negoci que en un acte de cooperació i generositat internacional?
No, jo crec que la cooperació a nivell de governs, en aquest cas d'aquesta pandèmia, per exemple, ho hem vist, i de laboratoris també, de científics, ha estat, si no exemplar, jo diria molt bona. Les últimes pandèmies que hem vist han sigut la de la grip aviar i el del SARS a principi també de segle, i d'aquestes pandèmies de la d'ara...
El SARS és el...
El virus respiratori agut, sí. El síndrome respiratori agut. Dues pandèmies, de fet tres, si contem la grip porcina última, que cap d'elles ha tingut una gran conseqüència de salut molt greu, però totes elles, quan van començar, van generar por perquè no sabíem cap on anirien. Jo crec que cadascuna d'elles ens permet aprendre, millorar, sobretot en el que dèiem, en la coordinació a nivell de països. Per exemple, amb la grip aviar, la Xina estava amagant casos. Tenia brots d'una malaltia que no sabien el que era i no ho estaven dient. Això aquesta vegada hem vist que no ha sigut així. Mèxic, per exemple, quan va començar a veure els brots, va començar ràpidament a comunicar-ho. Hi ha hagut problemes, evidentment, a llocs com Argentina, que no hi ha hagut una resposta del govern prou ràpida i això ha afavorit el contagi, però jo crec que cada vegada ho fem millor, cada vegada hi ha més comunicació entre governs, comunicació entre científics, s'ha aconseguit aquest virus aïllar-lo molt ràpidament, s'ha aconseguit generar, estudiar-lo i generar una vacuna molt ràpidament. Això són coses que jo crec que són molt importants.
Entre governs sí, però i entre laboratoris?
Entre científics sí, jo crec que sí, perquè hi ha hagut científics que han obtingut el virus molt ràpidament, han aconseguit fer l'anàlisi genètica del virus i començar a preparar la vacuna, per exemple, d'una forma molt ràpida. Jo crec que on hi ha hagut la interrupció de comunicació i de coordinació ha sigut amb el públic en general, que aquí és on crec que hem de prendre la lliçó, que aquí no ho hem fet prou bé, que no podem crear ni aquest pànic ni aquesta desconfiança en la gent. Per dir que no quedi tampoc molt massa optimista, jo crec que encara hi ha moltes coses per millorar, perquè, per exemple, en el cas d'una pandèmia pitjor, necessitarem obtenir més vacunes més ràpid. Aquesta vegada ens han sobrat vacunes, i això hem de veure, jo crec, com una cosa positiva, vol dir que no les hem necessitades. En un cas d'una pandèmia que hagués sigut més greu, ens n'haguessin faltat. Això vol dir que encara, i que encara que no ens agradi, haurem de comptar més amb les farmacèutiques, i perquè són elles les que són capaces de proporcionar-nos més dosis de vacunes i les necessitem. Per tant, de cara a la propera pandèmia, aquesta resposta ha de ser encara més gran.
A banda d'això, vostè estudia molt, per exemple, l'envelliment celular, i m'agradaria situar ja no només la sanitat en els mals que ens poden arribar al gruix de la situació de la població, sinó a la situació privilegiada d'uns quants que es preocupa, per exemple, que les seves cèl·lules envelleixin menys. Tot això es veu que és un tractament caríssim i
inútil, si puc dir-ho fins ara.
I pijíssim.
A veure, s'està avançant moltíssim en el que és l'estudi de l'envelliment. Sabem per què envelleixen, o creiem que sabem per què envelleixen les nostres cèl·lules, o si més no, quins factors poden afavorir.
Perquè s'oxiden, diguéssim, no?
És una de les teories, però s'ha d'anar molt en compte, perquè això en aquests moments és una teoria a nivell cel·lular encara. Ningú encara pot afirmar que això és exactament el que està passant en humans. De fet, estan sortint ara veus crítiques sobre la teoria aquesta. S'han publicat recentment articles dient que potser no és així, potser no està tan clar que l'oxidació vol dir envelliment. Uh-huh. I mentre encara els científics estan discutint això, ja hi ha productes al carrer que són antioxidants. Per tant,
i tractaments de clíniques,
sí,
eh?
Sí, no, jo recomanaria molta precaució amb aquestes coses, però encara no en sabem prou. Els que treballem amb envelliment, sempre ho diem, se sap molt, se sap moltes coses, és cert. Tots aquests productes estan basats en fets científics reals, però de laboratori, atenció, o sigui, encara ens queden anys per comprovar si això passa en humans, i tenim mil exemples de fàrmacs que han funcionat en cèl·lules de laboratori, han funcionat en ratolins, però quan els hem trasladat a humans no han funcionat. Encara ens queda molt per entendre de l'envelliment. Per tant, fins que no se sàpiga exactament què passa, jo no em prendria una cosa que, com a molt, ni tan sols sabem si és útil, i podria fins i tot ser dolenta, o podríem estar redonant a dosis totalment equivocades. Ens queda moltíssim per aprendre.
Posem per cas que poguéssim resoldre tres problemes mèdics que tenim avui al planeta. Vostè quins triaria?
A mi m'agradaria triar el càncer, perquè és les coses que estudio, i crec que és un dels problemes de salut importants que tenim.
Es pot veure com un tot, el càncer, o depèn de cada,
sí, no, ni
de cada lloc on actua, diguéssim?
Sí, ni molt menys, és un tot. Parlem de càncer, però en realitat estem parlant de centenars de malalties diferents sota el mateix nom. Totes tenen el mateix, més o menys, perfil, però són molt, molt diferents. Totes comencen amb orígens genètics diferents i depenent molt de la persona, del teixit, de l'òrgan on surten, són d'una manera o una altra. Per tant, trobar una cura universal és pràcticament impossible. Si aconseguíssim trobar diferents fàrmacs, diferents cures per cadascun dels principals tipus de càncer, encara que no fos, diguéssim, un fàrmac que aconseguís eliminar completament el càncer, si el permetés controlar-lo, com fem, per exemple, amb la sida,
cronificar-lo,
exacte, convertir-lo en malaltia crònica, com dèiem, doncs seria perfecte. Sí, m'agradaria poder veure-ho això en el segle XXI, seria molt, molt bonic. Les altres dues coses importants, si poguéssim eliminar malalties com la sida, per exemple, o la malària, després d'haver estat escrivint aquest llibre i veure realment l'impacte tan gros que tenen en el tercer món, jo crec que això seria, ens permetria, seria un gran avenç a nivell de la salut global.
Malalties mentals?
Malalties mentals neurodegeneratives, sobretot, jo crec, les que anem veient amb l'envelliment, l'Alzheimer, el Parkinson, totes aquestes coses. Jo crec que seran més i més un problema, perquè estarem amb el que dèiem de l'envelliment, que entenem millor l'envelliment, o cada cop som capaços, doncs, de controlar millor el càncer, i aquestes malalties anem allargant l'edat mitjana, l'esperança de vida. Per tant, anirem veient més i més aquestes coses. Si poguéssim entendre l'Alzheimer o les malalties neurodegeneratives en general i trobar una cura, seria realment un gran avanç.
Li agraeixo moltíssim que avui ens hagi visitat doctor Massip. Sé que està a cavall entre aquí i Londres. Què tal s'hi viu allà? Hi ha bon nivell investigador?
Ah, molt bé, fantàstic. Per això estic allà, perquè la investigació a Anglaterra realment està tenim més recursos i està molt bé. Ara el que no tenim és aquest sol tan maco que fa aquí, aquesta temperatura. Tenim núvols i pluja tot el dia.
Doncs hem de buscar un acord, o hem de fer una cosa intermitja perquè vostè pugui venir més per aquí.
Encantat.
Aquestes conclusions les tinguem molt més a prop. Sí. Les grans epidèmies modernes és el llibre que presenta ara el nostre convidat, l'ha dit a la campana, la lluita de l'home contra els enemics invisibles. Agafeu un dia que tingueu bon humor. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.